Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Al matí ens deixa dues notícies. Efectivament, tenim ja la sentència del cas Rubiales. Ha anat de pressa el jutge, condemnat Luis Rubiales a 18 mesos de multa, surt el tema a 10.800 euros per delicte d'agressió sexual i queda l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol absolt de coaccions. I l'altra notícia, la Federació Espanyola no veu conflicte d'interessos en les activitats empresarials de Munuera Montero, l'àrbitre de l'Osasuna Real Madrid. Per tant, cas tancat. Ja tenim, per cert, àrbitres pel Real Madrid Girona de diumenge. Els toca torejar a Cuadra Fernández al camp i a Melero López al bar. Sort, encert i molts ànims. Ja coneixem els 16 protagonistes dels vuitens de final de la Champions i demà a les 12 tenim a Nió el sorteig en el que quedarà definit el camí cap a la final del 31 de maig a Munic. El Barça haurà de jugar o contra el Benfica o contra el PSG, que ahir li va fotre 7 al Brest i és un dels equips més en forma d'Europa ara mateix. Seria rival duríssim, però l'eliminatòria seria xulíssima. El Real Madrid se les veurà o contra l'Atlètic de Madrid o contra el Bayer Leverkusen després d'eliminar el City. Al final crec que Guardiola anava bastant ben encaminat quan va xifrar en un 1% les probabilitats del City d'eliminar el Real Madrid després del partit d'anada. Vist el que hem vist a l'Etihad i ahir al Santiago Bernabéu, igual fins i tot va pecar d'optimista. El Real Madrid ha estat bé a l'eliminatòria, no és per restar-li mèrits, però és que el City ha estat a anys llum de l'equip que havíem vist les últimes temporades. Malament en pilota, pitjor sense pilota i físicament sota mínims. Aquesta versió del City és de llarg el pitjor equip que hem vist dirigit per Guardiola. I l'Atlètic de Madrid, doncs o susto o muerte, o contra el Real Madrid o contra el Bayern de Munic. Recordo que tant Barça com Atlètic de Madrid jugaran la tornada d'aquests vuitens de final a casa, a l'haver-se classificat a la Lligueta entre els vuit primers. El Barça que ha tornat avui a la feina ja per preparar el partit de Lliga de dissabte al Camp de les Palmes, mentretant la porta a Dubai en busca d'inversors i amb preocupació per poder mantenir la norma del 1-1 de cara a la finestra d'aquest proper mercat d'estiu. L'Espanyol ha treballat també preparant la final de dissabte a Vitoria contra l'Alavés, després ho comentem amb l'Àngel Morales. En hoquei patins, el Barça està virtualment eliminat de la Champions després de no poder passar ahir de l'empat a 2 davant del Reus. Si el Noia puntua en un dels dos partits que li queda, el Barça quedaria matemàticament fora. Avui el Noia rep el Barcelos. En handbol, el Barça té avui partit de Champions contra el Kielce a 9:15 al Palau, en el primer partit sense Gonzalo Pérez de Vargas, i en bàsquet, l'Uni Girona s'imposa en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup a l'Asvel 77-72. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, a qui preferiu en el sorteig de demà, Benfica o PSG? Voleu el Benfica la majoria, el 58%, el PSG el 42%. En clau espanyol, us demanem que voteu pel millor canterà de la temporada. Guanya de llarg Joan Garcia, 81% dels vots, Omar 14%, Puado 4%, Pol Lozano 1%. I en clau Girona, us preguntem per les opcions de l'equip de puntuar al Bernabéu. Li doneu moltes opcions al 13%, poques al 31%, cap al 56%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro.
¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
We'll be right back.
Vinga, obrim l'Esports Cope d'avui dijous. Sentint aquesta sintonia ja us podeu imaginar per on obrireu. José Luis Gil, bona tarda.
Amb la vènia, Batllori, bona tarda.
Bona tarda, ja tenim sentència del cas Rubiales, ha anat de pressa al jutge,
Sí, sabíem que la cosa aniria ràpid i ha estat així. El magistrat José Manuel Fernández Prieto ha tipificat la conducta de Luis Rubiales cap a Jennifer Hermoso de delicte d'agressió sexual. Però la condemna serà només econòmica. Rubiales pagarà una multa de 10.800 euros a raó de 20 euros per dia en 18 mesos i no ingressarà a la presó, tal com demanaven les acusacions. On Rubiales haurà d'abonar a més 3.000 euros addicionals per danys morals en concepte de responsabilitat civil. L'expresident de la Federació Espanyola no es podrà apropar a Jennifer Hermoso a menys d'un radi de 200 metres ni contactar amb ella en el termini d'un any. El jutge declara, a més, innocent Rubiales de l'acusació de coaccions a Jennifer Hermoso. La mateixa sentència també declara innocents del mateix delicte de coaccions a Jorge Vilda, Albert Luque i Rubén Rivera. No hi ha en aquesta hora reaccions sonores, però, segons que informa Andrea Peláez, des de l'entorn més proper de Jennifer Hermoso, diuen que és un pas endavant per totes les dones aquesta sentència. Estan orgullosos de la seva valentia i satisfets perquè la justícia els hi ha donat la raó condemnant Rubiales per un delicte d'agressió sexual. La condemna, això sí, se'ls hi queda una mica curta en quedar absolt l'expresident de l'Espanyola del delicte de coaccions. Una sentència que contempla recurs davant la sala de lo penal de l'Audiència Nacional.
Doncs aquesta és l'esperada sentència en el cas Rubiales. És una de les notícies del matí. També és notícia d'aquest matí. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La Federació Espanyola de Futbol ha tancat la investigació a Munera Montero, com tothom sap, l'àrbitre de l'Osasuna Real Madrid, per un possible conflicte d'interessos en la seva activitat empresarial.
Sí, que has tancat. Munera Montero podrà seguir arbitrant després de l'informe d'aquest matí de la Federació Espanyola de Futbol a través del seu departament de compliment normatiu. Segons aquest informe, no existeix cap conflicte d'interessos en les activitats empresarials de l'àrbitre andalús, fruit de la investigació realitzada des d'una perspectiva directa o indirecta. Per tant, no hi ha cap motiu que justifiqui actuar en contra del col·legiat internacional, ja que no ha treballat directament des de la seva fundació amb cap lliga, UEFA, FIFA o club, com se li ha pretès en relacionar. Munera no té partit assignat aquest cap de setmana i podria tornar a pitar a xiular la pròxima jornada de Lliga o fer-ho a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei per un costat Barcelona de Madrid o Real Societat Real Madrid. Un Munera Montero absent en les últimes proves físiques de la temporada dels àrbitres de primera i segona divisió. Tenia permís per no ser-hi per la seva situació actual. Per aquest motiu, missatge d'unitat de Sánchez Martínez en nom de tot el col·lectiu.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que se están traspasando líneas que nunca habíamos conocido y todo el grupo profesional, tanto los aquí presentes como los que no pueden estar hoy aquí, queremos mandar un mensaje de ánimo, un mensaje fuerte, sin fisuras, a nuestro compañero José Luis Munera Montero, porque sabemos que está pasando por un momento muy complicado, un momento en el que, bueno, los ataques hacia su persona y hacia sus familiares han ido increciendo y es algo por lo que bueno, queremos mostrarle toda nuestra solidaridad, estar con él, con toda su familia, y que sabe que aquí es su casa y todos sus compañeros le queremos. Un abrazo muy fuerte.
L'escenografia del vídeo és Sánchez Martínez amb tots els àrbitres
darrere
i Medina, sí, sí. Cantalejo està per allà també.
Això també, està tot en grup i és un missatge col·lectiu donant suport a Munera Montero. En el vídeo que va difondre la Federació Espanyola de Futbol també reclamen respecte i consciència davant la situació que s'està generant i que podria derivar en conseqüències nefastes. També va dir la seva José Manuel Rodríguez Uribes a la Festa de l'Esport Català i a Barcelona. El president del CSD apela a mantenir el bon judici davant les polèmiques arbitrals que sacsegen el futbol espanyol en les últimes setmanes.
Tenemos que poner todo sentido común y por tanto no voy a contribuir, no voy a añadir nada que añada o que suponga más tensión. O sea, yo creo que tenemos que hacer las cosas bien, yo creo que hay que hacer una reflexión general sobre los árbitros, sobre el modelo, sobre el sistema, ver en qué países funciona la cosa mejor y tratar de buena fe pues ir por esos caminos, pero nada más, no voy a decir nada más que contribuya a aumentar tensiones más allá de la rivalidad futbolística que es muy sana y que está muy bien.
Sentit com ho diu Uribes i apunta Joan perquè ja tenim els àrbitres per la jornada 25 de Lliga. La notícia és que acaba el neverazo per Iglesias, Villanueva i Muñiz Ruiz, els àrbitres de l'Espanyol Real Madrid, i la jugada de Carlos Romero amb Mbappé dues setmanes després. Muñiz Ruiz estarà al Sevilla Mallorca, Iglesias Villanueva al VAR del València Atlètic de Madrid, absència esperada de Munera Montero, l'andalús li tocava descansar aquesta jornada, Cordero Vega serà l'àrbitre principal de les Palmas Barça, Andelcero Grande al VAR, mentre que la parella del Real Madrid Girona, Cuadra Fernández, s'estrena aquesta temporada amb l'equip de Mitchell, amb Melero López al VAR, després de xiular el Barça Rayo del passat dilluns a Montjuïc amb aquelles tres jugades polèmiques.
Cuadra Fernández i Melero López.
Sí,
no?
Aquesta
no
és la parella del Bernabéu, són aquests dos. Cuadra Fernández, que no havia encara xiulat al conjunt de Mitchell aquesta temporada.
Molt bé, doncs que tinguin sort, sobretot encert, i que no els hi passi res. Rubiales i Munera Montero, els protagonistes de la portada d'avui d'Esports Cope. De seguida sona aquí la sintonia de la Champions.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
El partido ha empezado bien porque hemos marcado muy pronto en un pase largo, en una transición, y después lo hemos controlado bien. Estamos en la pelea, en los octavos de finales, nos ha costado mucho llegar aquí, 10 partidos, y ahora creo que los rivales, Atlético, el Leverkusen, son rivales que tenemos que respetar mucho.
Hoy es difícil probablemente decirlo, ustedes de entenderlo, pero hemos estado muy bien los anteriores años contra el Real Madrid, hemos estado muy cerca, hemos hecho partidos de decir wow, pero no hemos pasado. La sensación que hemos estado muy bien en los anteriores y este es que han estado mejor. Y cuando están mejor solo quería felicitarles, desearles suerte, aunque por Barcelona culé que soy, pues prefería que no fuera así. Y que ya está, y aceptarlo. Cuando un equipo es mejor en el deporte, es aceptarles y felicitarles.
Yo creo que sería mejor que le preguntaras a los entrenadores que van a jugar contra nosotros, que nos habrán analizado qué es lo que piensan del PSG. Y a partir de aquí empezamos a hablar. Nosotros ya, más difícil que Bayern de Múnich, Manchester City, Atlético Madrid, PSV, Arsenal, más difícil es que eso, ya no creo que haya en la competición. Nosotros estamos preparados.
Doncs estem preparats per demà pel sorteig. Ja tenim els 16 equips que demà estaran al bombo en aquest sorteig dels vuitens de final de la Champions. Ahir van tancar la classificació al Real Madrid. No hi va haver partit, molt superior a un City desconegut. El Borussia Dortmund també, el PSG, que n'hi va fer 7 al Brest, 10-0 al global de l'eliminatòria, i el PSV, que va eliminar a la Juve a la pròrroga. Recordo, possibles rivals del Barça o PSG o Benfica, possibles rivals del Real Madrid, Atlètic de Madrid o Bayer Leverkusen, i possibles rivals de l'Atlètic de Madrid o Real Madrid o Bayern de Múnich. Demà, com deia, el sorteig a les 12 del migdia. Tenim a un dels experts en futbol internacional a la COPE, el Luis Millán. Hola, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahora analizamos un poco los rivales que pueden tener los equipos españoles, pero antes, cosas que la gente tiene que saber del sorteo, que mañana básicamente lo que vamos a conocer es a cada uno de los 8 equipos primeros clasificados en la fase liga, cuál de las dos posibles opciones le toca, ¿no?
Correcto, sí, eso es lo principal, pero es que además mañana lo vamos a saber ya todo. Es el último sorteo de la temporada, el camino de cada equipo hasta la final se va a definir mañana, quién es local en las siguientes fases, se sabe absolutamente todo mañana.
Todo. Pues mañana vamos a tener una idea bastante clara de cuál es el camino del Barça o el posible camino del Madrid o el posible camino del Atlético de Madrid a una hipotética final, va a quedar ahí todo bien dibujadito,
Sí, y de hecho puede haber la mala suerte de que si al Real Madrid le cae con el Atlético de Madrid y al Barça le cae con el Paris Saint-Germain, que serían eliminatorias bastante complicadas para todos, caerían todos en el mismo lado del cuadro y, por lo tanto, final española ya sabríamos que no hay.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso lo vamos a ver mañana. Vamos a analizar un poco las posibilidades por lo que hace referencia a los equipos españoles. Al Barça, como todo el mundo sabe a estas alturas, le puede tocar, Luis, o el Benfica o el PSG, que ahí está clarísimo cuál sería el rival a evitar, ¿eh?
Sí, está claro. Además, el Barça ya se ha enfrentado al Benfica, ya sabe lo que hay, lo que puede esperar del equipo portugués, un equipo que al final provoca partidos de muchos goles, con un delantero como Pavlidis, Aktür Koglu, Kökçü, jugadores de calidad, pero que al final el Barça sobre el papel es un equipo superior y a ida y vuelta no tendría que tener tanto problema. Me preocupa más el Paris Saint-Germain porque es que además le estoy viendo una evolución a lo largo de toda la temporada que está llegando a estos momentos del año en el mejor estado de forma posible. Ha encontrado, yo creo, Luis Enrique con Doué, Barcola y Kvaratskhelia un tridente de ataque que le da mucho, con Fabián en el medio, con Vitinha, no sé, lo veo un equipo que, igual que antes era un equipo plagado de estrellas pero que no terminaba de convencer, lo veo ahora un equipo muy sólido.
Sí, sí, yo diría que ahora mismo es de los equipos más en forma de Europa, Luis, sí, y además sí, con un Dembélé que últimamente está enchufando todo lo que se le pone por delante.
Sí, 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 hombre, claro, además Dembélé es que lleva una racha de goles espectacular, ni te lo mencionaba porque quería capítulo aparte, porque es que está teniendo números que no había tenido en todos sus anteriores, ni equipos, ni temporadas, son números de goleador, probando como delantero centro, entrando en punta y dejando por detrás eso a tres jugadores que además le ayudan mucho, como Kvaratskhelia, Doué y Barcola, que generan también mucho fútbol y se está aprovechando mucho de Dembélé. Al final es que no solo es cómo juegan, sino también la ambición. Ayer ante el Brest, con la eliminatoria, el pase a los octavos de final asegurado, porque habían ganado 0-3 en la ida, siendo un equipo francés, podrías decir, bueno, igual se lo toman con un poquito de calma y no van a hacer sangre. Bueno, pues le metieron 7.
7, sí, sí.
Entonces, yo creo que eso también habla mucho de este tipo de equipos, que no frenan, o al menos no levantan el pie del acelerador y son capaces de, como te descuides un poco en un momento, verte con uno o dos goles en contra del marcador.
Sí. ¿El Real Madrid o Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen?
Sí, yo creo que, por lo que le he escuchado sobre todo a los madridistas y siendo realmente objetivos, yo creo que sin duda el Leverkusen a priori tendría que ser el equipo que prefiriesen los madridistas, porque por muy buen equipo que tenga, por mucho que sea el campeón actual de la Bundesliga, es cierto que este año ha bajado el nivel, era muy difícil mantener el nivel que mostró el año pasado, el Bayern prácticamente tiene ganada la Bundesliga, aunque es cierto que en el enfrentamiento directo de la semana pasada entre ambos equipos, el Bayern de Múnich no le logró ni disparar ni dentro ni fuera de la portería hasta los últimos 15 minutos. Entonces, es un equipo muy compacto, pero el Atlético de Madrid lo vemos todas las semanas, sabemos cómo compite y además yo creo que el desgaste que te produce, más allá de que no tengas que viajar, que decía ayer Mbappé, ¿no? Si se puede no viajar, nos ahorramos un viaje mejor. Pero el desgaste yo creo que produce dentro de la ciudad de Madrid, dentro del madridismo y de los seguidores del Atlético de Madrid, yo creo que casi es peor que viajar.
Sí. Oye, ayer el Madrid jugó bien, pero el City, Luis, a este City da penita verlo, ¿eh? Con sí. Lo bien que jugaban hasta el año pasado y cómo se ha caído este equipo, ¿eh?
Sí, sí, lo explico. Yo creo muy bien Guardiola. Al final, físicamente está muy lejos del Real Madrid y en el fútbol de hoy en día, por mucha calidad que tengas, si no puedes competir en los duelos y en la presión llegas tarde, si algo que siempre había destacado mucho Guardiola, que era el tema de ocupar bien los espacios, si no tienes esa capacidad para llegar a eso, se complica mucho. Y si encima pierdes a tu estrella, a tu máximo referente, a tu goleador, que había, sin hacer un gran partido, pero había marcado dos goles en el encuentro de ida, te cambia un poco la forma de jugar, porque entrando Marmoush y con Haaland, ya se vio ante el Newcastle el pasado fin de semana, que habían encontrado por ahí, entrando desde el perfil derecho del ataque del bueno, el perfil izquierdo, lateral derecho de la defensa del Newcastle. Habían encontrado con Foden también entrando desde atrás una forma de atacar que parecía que podía ser muy efectiva, y claro, pierdes a Haaland para el partido y se te complica todo. Pero bueno, yo creo que no es excusa para el Manchester City, porque el Madrid fue muy superior, y tanto en la ida como en la vuelta se ha visto que ahora mismo están años luz de distancia.
Totalmente. Y nos queda el Atlético de Madrid, que después de hacer una gran fase liga, acabaron quintos, Luis, pues nada, podríamos decir que de los tres españoles antes del sorteo es el que ha tenido peor suerte, porque es o susto o muerte, o Real Madrid o Bayern Múnich.
Sí, la verdad que con esta nueva Champions nunca sabes, porque como ha habido varios equipos que no han hecho los deberes, Bayern de Múnich, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, pues de esos 4-3 le han tocado en el encuadre al Atlético de Madrid que uno de esos tres, salvo que hubiese pasado el Celtic, que no estuvo tan lejos, pero hubiese sido prácticamente un milagro, sabía desde el primer momento que iba a ser muy complicado. Te digo lo mismo que te decía con el Real Madrid. Yo creo que el aficionado del Atlético, por experiencias pasadas y por el desgaste que produce un derbi en Madrid, yo creo que preferirían al Bayern de Múnich. Yo creo que son dos equipos que le van a poner las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, y pese a haber entrado entre los ocho primeros, el favorito va a ser el que llega de esta fase previa para meterse en los octavos, o Bayern de Múnich o Real Madrid, por jugadores, por calidad, por todo, son favoritos ante el Atlético.
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el sorteo mañana, lo contaremos en la copia a partir de las 12. Luis, gracias por el análisis, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, que vaya bien la tarde.
Igualmente, chao. Gracias, chao. 3:26, ahora Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Guardiola enfonsat, Guardiola abatut, Guardiola impotent, Guardiola humiliat. Ell sol és incapaç de canviar la situació. Es va passar una mica d'optimisme quan va dir que tenia un 1% de possibilitats d'eliminar el Real Madrid. Guardiola està en mans d'uns jugadors que ja no tenen les ganes, la fam, la il·lusió de fa uns anys. Alguns han desaparegut. Rodri, Julián Álvarez, Walker, Laporte, Mahrez... Altres només conserven el nom. Gundogan, Bernardo Silva, Rubén Díaz, Foden... I altres estan més temps fora del camp que dins del terreny de joc. Grealish, Kevin De Bruyne, aquests dos van ser suplents ahir, i Haaland ni tan sols va escalfar. Sembla que els jugadors han abandonat Guardiola. Guardiola està sol, derrotat. El seu exèrcit de soldats està feble, rendit, sense forces. Aquell exèrcit que pressionava, que ofegava al contrari, ha baixat els braços, llançat la tovallola. Mentalment estan morts i físicament no aguanten. I aquell Guardiola, amb caràcter i amb força, ara no la té, i grinyola a la banqueta amb l'única presència propera al seu costat de Lillo, un il·luminat del futbol, sap molt, però ni la seva saviesa és capaç d'endreçar la situació del City. La imatge Guardiola i la seva resposta sobre si té forces per quedar-se al City va ser eloqüent. Sí, tengo ganas. Mentre responia, milions de coses passaven pel seu cap. Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:28. I al Barça, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Esperant rival al sorteig de demà per aquests vuitens de final de la Champions, i preparant alhora també el partit de dissabte de Lliga al camp de la Unió Deportiva Las Palmas.
Sí, amb la notícia que en Barça de que no queda cap lesionat muscular, només Bernal i Ter Stegen, perquè avui ha tornat i ha fet la sessió sencera. Això és la notícia. Andreas Christensen, el central danès, ha tornat als entrenaments, es va lesionar el 27 de gener al soli de la cama dreta, a un entrenament, a finals del mes de gener. És el jugador amb menys minuts a Can Barça, només 26 minuts. Va jugar l'última mitja hora més tall a la primera jornada, que va guanyar el Barça 1-2 a Camp del València. Després es va lesionar el tendó d'Aquiles, 5 mesos de baixa de llarga durada, per això es va inscriure Dani Olmo. Després va entrar en 3 convocatòries i de nou es va lesionar aquesta darrera vegada. Així que ha tornat Andreas Christensen, ja no queden lesionats musculars, només Bernal i Ter Stegen, un Ter Stegen del que veiem cada dia per part del Barça imatges de la seva recuperació, amb el gran dubte si pot tornar o no abans que acabi la temporada, veurem. El Barça no es volen precipitar, però ja no queden lesionats, i l'altra notícia serà que tornarà pel partit de les Palmes a Canàries, tornarà Fermín López, sí, després de la sanció. Demà escoltarem a Hansi Flick, hora no habitual, mitja hora més tard, a 2:45 de la tarda. L'entrenament serà després de la roda de premsa, 2:45 de 3 de la tarda, 2:45 de 3 de la tarda, i després viatjaran a les Palmes, dormiran allà i viatjaran, és un viatge allà de 4 hores, així que faran nit de divendres i tornaran després del partit dissabte.
Perfecte. Hem d'escoltar algun document més de Lamine Yamal, d'aquesta segona entrega de l'entrevista que ha concedit a Mundo Deportivo, eh?
Sí, li preguntaven, és interessant, sobre la relació amb Hansi Flick. Li diuen si gairebé és com un pare o com un avi per l'edat. Diu que és molt bona des del principi, que de fet Hansi Flick, quan Lamine era a l'Eurocopa i van anunciar que el nou entrenador seria l'alemany, doncs ja l'escrivia Lamine, ja s'interessava per ell, anaven parlant, i que des del primer moment han tingut bona connexió, i que explica, això ho valora molt Lamine Yamal, qual tot, explica si el canvia, per què el canvia, si no juga, per què no juga, i és un 10 com a entrenador. I li preguntaven precisament per les cares que a vegades veien de Lamine Yamal quan el substitueix Hansi Flick.
No, siendo sincero, sí, no creo que a ningún jugador le gusta que le cambien, a mí tampoco, obviamente, pero al final en el trayecto ese de que me cambian a llegar al banquillo se me ha pasado, pienso en cojar al equipo, marcar otro gol, y ya está, pero yo creo que es normal, al final quiero jugar, quiero sumar minutos, y es normal, yo lo veo normal.
¿Eso qué es? Porque tú te ves que mientras estás en el campo tienes la opción de desequilibrar el partido y dar el gol del triunfo o el pase. O...
Sí, porque pienso que no estoy cansado, que puedo seguir jugando máximo nivel, que puedo hacer otra jugada y otra y otra y otra, y si el míster no lo va a seguir, a lo mejor porque me ve más cansado y ya luego lo entiendo. Sí, me explica, al final él lo nota cuando estoy enfadado, es normal, me explica el motivo, me dice que esté tranquilo, que al final lo bueno del fútbol es que cada 3 días tienes otro partido, que el fin de semana puede demostrar.
Quan veu el cartell es calenta, però es refreda ràpid, no?
Es refreda i ja torna a jugar el següent partit i ja torna amb ganes. Precisament és Rafinha qui diu Lamine Yamal que és el seu millor company, perquè és qui el guia, diu que és un dels veterans, té 27 anys o 28, però clar, és dels veterans comparat amb l'edat dels altres, i que sempre parla amb ell i Rafinha li demana que tingui calma. De la relació amb Lewandowski, que a vegades es veu alguna imatge de Lewandowski, sobretot l'any passat, amb alguna bronca cap a Lamine Yamal en el terreny de joc, doncs diu Lamine Yamal que es porta molt bé i que l'any passat era perquè no sortien les coses, però que ell no se sent una estrella i que està còmode. I també li preguntaven sobre l'opció, es parlava del PSG, però sobre l'opció de que vingués a Florentino Pérez i li fes una oferta a Lamine Yamal.
¿Y si te hace una oferta al Madrid?
Es imposible.
¿Imposible?
No.
¿Imposible ir al Madrid?
No.
Tajante, ¿eh?
Sí, sí. No, no. Perfecto.
No dona marge.
No dona marge perquè no es parli de Reis. Per últim, Joan, sobre els càntics racistes del Santiago Bernabéu al Clàssic, ell diu, primer, que s'ha de denunciar, que la federació ja està investigant i que ell ho entén perquè el Madrid anava perdent, que hi diu que quan vas 0-3 o 0-4 guanyant a camp de la terra rival i veuen que no poden ni arribar a la pilota, doncs que al final només els hi queda insultar.
Molt bé. Una cosa més, Víctor, la porta a Dubai, buscant inversors per intentar mantenir a la propera finestra d'estiu aquesta norma de l'1x1, perquè hi ha certa preocupació i no està clar el tema, eh?
No està clar, està allà a Dubai buscant inversors, i sobre aquesta regla UAU, el Barça va arribar a l'UAU al mercat d'hivern, sobretot es va aconseguir això i la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor amb una cautelar del CCD, i es va fer a través, gràcies a dues empreses que van posar calés per les jotxes VIP del futur Spotify Camp Nou, una empresa de Qatar i una d'Emirats Àrab. Doncs ara se sap el nom de les dues empreses perquè la Lliga ha fet un requeriment al CCD on demanen que retiri aquesta cautelar perquè no tenen clar una de les empreses, concretament la dels Emirats Àrabs, que és New Era Visionary Group. Aquesta empresa va posar 28 milions d'euros i la Lliga sospita que tinguem un cas 2.0 de Barça Vision. Per què? Doncs perquè aquesta empresa, New Era Visionary Group, la va anunciar el Barça al mes de novembre com el nou principal operador de telecomunicacions del club i no té res d'experiència, no han trobat més experiència. El web, de fet, d'aquesta empresa només es veu que té aquesta relació amb el Barça. Té un coworking a Emirats i, a més, té una filial a aquesta empresa a Barcelona a un pis de Sant Andreu amb un capital social de 3.000 euros. No se sap res més d'aquesta empresa i només aquesta relació amb el Barça. I la Lliga sospita que aquesta empresa s'ha utilitzat, i aquests diners, els 28 milions d'euros, només i exclusivament per la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor. Així que el Barça, de moment, el que fa és buscar nous inversors i, mentre tenen l'UAU, fer renovacions. Porten 4 renovacions, Gerard Martín, Pedri, Gavi i Araujo, Íñigo i Lewandowski les donen per fet, i ara treballen en l'Andacundé, Lamine Yamal, Rafinha i Frenkie de Jong. Es donen pressa amb les renovacions a l'espera d'aconseguir més inversions i no perdre aquest UAU que els hi permet operar amb normalitat.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat Esports Cope amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. De seguida parlem de la Champions, que és del que més de gust em ve parlar, però comentar ràpidament dues notícies del matí. Cas Rubiales, sentència Rubiales, Dani, finalment 18 mesos de multa i exonerat de coaccions.
Sí, em sorprèn el tema de les coaccions, perquè a mi era de les coses que, al veure el judici, el desenvolupament del que hem pogut veure al judici, era de les coses que més clar em quedaven i que més esfereït em deixaven. És a dir, ja sabíem el petó, perquè ho va veure tothom absolutament, i portem molts mesos parlant-ne, però quan vas coneixent tots els detalls de com anaven pressionant, enviant missatges, intentant forçar totes les parts a que demanessin disculpes, a que fessin... O sigui, arribava realment a l'assetjament. Sí. Entenc que deuen haver deduït que no hi ha proves per culpabilitzar en concret Rubiales, però vaja, que a mi de tota la història, repeteixo, el que més em crida l'atenció, gairebé més que el petó, són les pressions i les coaccions posteriors.
Ricardo?
Sí, me ha llamado la atención porque parecía que lo más grave estaba en la acusación de las coacciones. Bueno, estoy con Dani, entiendo que el juez ha entendido que no había pruebas suficientes como para que Rubiales se llevase un castigo mayor, sí. Y sorprende la absolución de todas las partes, porque al fin y al cabo en este tipo de circunstancias hay una mente pensante, es decir, un presidente, un jefe, un director, que en esta ocasión sería Rubiales, y alguien que lo ejecuta. Bueno, pues al final ninguna de las tres personas que estaban imputadas por este caso han sido condenadas.
Molt bé. I després del tema de Munura Montero, que la federació ha tancat la investigació, carpetazo al tema, com se sol dir, Dani, arribant a la conclusió de que no hi ha conflicte d'interessos en la seva activitat empresarial.
Sí, una mostra més de la maquinària que es posa en funcionament des de Madrid per tirar merda contra tot el que soni que pot perjudicar el Real Madrid i que, per tant, pot beneficiar el Real Madrid d'aquest llançament de merda, i s'ha fet també, és veritat, i això sí que ho vull dir, que no és gaire intel·ligent, és el meu punt de vista, òbviament, no sóc ningú per donar lliçons, però no és gaire intel·ligent que si ets àrbitre tinguis empreses relacionades amb el món del futbol, encara que sigui per donar xerrades, encara que no facturis, bueno, pot generar-te conflictes com els ha generat en aquest cas. Ara, s'ha demostrat que no hi havia res al darrere, i s'ha demostrat una vegada més que quan a Madrid tots tenen maquinària, perquè el Barça també té una maquinària i l'Atlètic de Madrid té una maquinària, però la del Real Madrid és la més poderosa de totes, té totes les estructures de l'Estat i dels mitjans de comunicació al darrere, i bueno, van decidir que Munura Montero, el dia que va xiular el partit contra el Celta, no, però el dia que va perjudicar el Madrid segons ells amb Osasuna, sí, s'havia de treure tot això, i en fi, ja està fet, el mal ja està fet, encara que hagi quedat com que no ha passat res.
Sí, difama que algo queda, ¿no?
Sí,
Ricardo.
Porque además en el caso de Munura yo creo que esa etiqueta no se la va a quitar nadie. Creo que es verdad que puede ser torpe por su parte el haber incluido ofertas de trabajo relacionadas con los clubes. La relación empresarial que tengo con un socio pues podría haber esperado a que se retirase, pero de momento la investigación dice que ahí no hay conflicto de intereses, que es algo que se apuntaba incluso en el mismo día y que él mismo pudo desmentir aquí en la COPE. Yo en este sentido solo tengo que añadir una cosa. Si yo fuese árbitro, ahora mismo daría, por supuesto, que me están investigando de arriba abajo. Y no,
si fuera Escuadra Fernández, serio, o Melero López, estarías ya, ojo, a ver, no, que me pueden mirar, ¿no?
Si queréis, empezamos a nominar a los árbitros que han estado en boca de los vídeos de Real Madrid Televisión, los
bueno,
más
todos,
extensos.
O prácticamente
pues
todos.
Esos,
si uno tiene esos, una multa de tráfico, la van a encontrar, ¿no? Seguro.
Por supuesto. Es que estoy segurísimo. O sea, les van a sacar todos los detalles. Cosa que esto no pasa si hubiese un árbitro que comete un error contra cualquier otro equipo de la liga.
Sí, sí. Vamos a la Champions, va. Al City, bueno, ja ho vam comentar després del partit d'anada, Dani, i repetir el mateix després del partit de tornada. Com estan, eh?
Oh. Vaig llegir el teu tuit i em va fer gràcia, no? Que l'1% de Guardiola encara era generós, perquè és veritat. Vull dir, jo esperava que plantés cara al City, esperava, de fet, quan es va saber que seria aquest l'emparellament, que el City fos molt més perillós, precisament perquè Anglaterra no estava fent res, com que estava tan malament a la Premier, jo interpretava que era perillós a la Champions perquè no li quedava una altra, però és veritat que els equips de Guardiola no tenen un interruptor com de vegades té el Madrid o altres. Ara m'enxufo perquè ve la Champions. Normalment els equips de Guardiola necessiten fer temporades senceres jugant bé futbol i funcionant, i aquesta no és una d'aquestes temporades. Ahir el Madrid va ser molt superior, però és que l'anada de Manchester ya hubo ser también, por tanto, no hay agudo color.
Mucha diferencia, Ricardo. El Madrid ha hecho una buena eliminatoria, no es por rezar reméritos, pero es que este City no tiene nada que ver con el City de las últimas temporadas.
No, para nada, pero es que el Madrid ayer estaba ganando 1-0 después de meter un balón largo.
Sí, sí.
Que solo tuvo que meter un balón largo para ponerse 1-0 en el marcador. Oye, que luego tiene que venir Mbappé y tiene que marcarlo con... Que sí, evidentemente, nadie le quita méritos al Real Madrid, que no ha necesitado mucho para eliminar al peor City. A mí, primero me queda la crítica a la actitud de los jugadores, porque me pareció lamentable sobre el campo. O sea, que un equipo de Champions se presente así en una eliminatoria en el Santiago Bernabéu, creo que en la Liga hemos visto a equipos mucho más pequeños, mucho más inferiores, con muchísimo menos presupuesto, plantarle mucha más cara al Real Madrid en un partido. Y evidentemente esto también tiene que servir, porque si a Guardiola le hemos elogiado por haber formado, entrenado al mejor equipo del mundo en los últimos años, creo que también tiene que llevarse su parte de crítica por cómo se le ha caído el equipo y cómo no es capaz de meterle mano ayer a un equipo que compite muy poquito. Hasta el 75 no dispara puerta, y los últimos minutos, bueno, son de maquillaje. Si el Real Madrid ayer necesita meter 5 o 6, sí. Los mete. Con lo que creo que el Manchester City se marcha de la Champions en el momento justo por lo que ha rendido en esta competición.
Totalmente, totalmente. I demà el sorteig, Dani, PSG o Benfica, clar, el dèbil està clar quin equip és, el que passa que tu ets d'aquells valents que tot va a la marxa, no? No sé.
Sí, que jo com a espectador i com a comentarista, pues, clar, preferiria un PSG, però pensant en el bé del Barça, ostres, és molt injust que tu has fet una grandíssima Champions i et pot tocar un dels equips més poderosos d'Europa, no? El mateix li passa a l'Atlètic Madrid, que ha fet una molt bona Champions, i li pot tocar, entre altres, al Real Madrid. Bueno, està muntat així, per mi hi ha molta diferència, si toca PSG o Benfica, la pel·lícula canvia molt, però tampoc hem d'oblidar que l'últim partit, vull dir, el partit que va jugar el Barça a Lisboa va suar sang, va patir, i el Benfica li va posar molts problemes. Vull dir que... Tinc la percepció que si el Barça passa aquesta eliminatòria, la resta del camí ja és més planer, ja és més agradable, però aquest primer creuament per mi és molt més poderós el rival del que la teva classificació com a Barça hauria de portar.
Sí, sí, el PSG, Ricardo, seria per al Barça un rival duríssimo, però la eliminatòria seria xulíssima.
Hombre, no, y que tendría muchísimo morbo Luis Enrique, claro. En la eliminatoria del año pasado.
Dembélé.
O sea, es que no, lo tiene todo, pero es cierto que te llega en octavos. Bueno, creo que a partir de ahora ya no se elige, es un sorteo, y hablaba Dani de la injusticia de este tipo de rivales. Bueno, o no, porque al final son los rivales que te pone la competición. Si el Paris Saint-Germain va a decir lo mismo, o sea, es que creo que es peor sorteo para el Paris Saint-Germain, creo que es peor rival para el Paris Saint-Germain, porque es o el Liverpool o el Barça, fíjate tú, que para el Barça.
Sí, pero ellos
o
han
para
hecho una mala fase liga.
Lo ha hecho peor, claro.
Claro, no, es que evidentemente cada uno tiene su castigo. ¿Por qué el Madrid tuvo que jugar la repesca? Pues porque hizo una mala fase de liga. ¿Por qué el Bayern? Pues exactamente lo mismo. ¿Por qué el City acabó de 22? Pues porque estaba mal y hizo una mala clasificación. Bueno, al fin y al cabo, esto es la Champions. Hay que eliminar al que toca. Te puede tocar un sorteo, o puede ser que el Barça tenga un rival más liviano si pasa en cuartos de final que en octavos, pero eso no se elige. Y creo que es verdad que a priori el Paris Saint-Germain puede ser mucho más fuerte, pero ahora mismo no te puedes fiar de nadie, y el Benfica ya ha demostrado de lo que es capaz.
Sí, sí. A ver, ¿qué toca demà? Senyors, ho deixem aquí de moment. Dani, Ricardo, gràcies,
Un abrazo a tots.
Una abraçada, seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
El Barça torna a ser líder de la Lliga. A Canàries no està per més punxar i té l'obligació de sortir amb més intensitat
cada banda al rayo.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de l'estadi de Gran Canària, Las Palmas, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Espanyola Sports Cope, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Balloni, bona tarda.
A dos dies ja només de la final de Mendizorroza.
Sí, ja tenim ganes. Avui veiem arribar l'autobús que marxarà amb el material cap allà. Demà l'equip, després d'entrenar al migdia a Cornellà, marxarà a Vitoria amb avió per tal d'intentar guanyar la primera victòria fora de casa, dissabte a les dues contra l'Alavés del Chacho Coudet. Avui sala de premsa, roda de premsa interessant d'un dels homes importants, Pol Lozano, llueix el 10, i parla sobre la diferència entre jugar a casa i jugar fora.
A casa ens estem sentint més segurs perquè tenim aquest suport de l'afició, no? I tenim, pues, sortim i sabem que tirem les pressions altes, i jo crec que fora de casa ens està faltant una mica això, no? Que tenim por a perdre, i al final és el que ens està passant, que perdem fora de casa. El que s'ha de fer és intentar fer el mateix que fem a casa, fer el mateix fora, però no et podria donar ninguna solució exacta.
Dit lo qual, signes l'empat a Vitoria?
No, evidentment que no.
Ben fet,
sí senyor, no signa res. Flors cap a Manolo, flors cap a Urco. Un partit dels que diu que s'han de guanyar i no jugar. En definitiva, que són més que 3 punts.
Bueno, tots els pericos ho saben, no? Jo crec que una victòria a... Bueno, 3 punts a Vitoria, jo crec que ens donarien la vida, no? Que és una baixa per treure una mica d'aire, per... Bueno, l'Alavés és un rival directe. A casa els vam guanyar, tindríem el gol averaix guanyat, per tant, jo crec que ens donaria... crec que aquest partit són més de 3 punts i l'hem de jugar com a tal.
No hi ha lesionats, Manolo repetirà a l'11, demà de reentrenament, roda de premsa, viatge.
Molt bé, volem comentar la jugada abans d'afrontar aquest partit tan important per l'Espanyol amb l'Àngel Morales, exfutbolista de l'Espanyol, va jugar també a l'Alavés. Àngel, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estàs, Àngel, tot bé?
Bé, tot bé. Una miqueta més content i tranquil per les darreres jornades de l'Espanyol.
Sí, noi. El que passa que dissabte hi ha una altra final, que portem moltes setmanes ja parlant de finals, però escolta, aquesta sí que sí, eh? Si guanyes el dissabte, treus molt el cap. Ara, si t'equivoques, et fots amb un lío, eh?
Sí, evidentment. Aquests duels directes contra rivals amb els quals et separen un o dos punts i estan molt a prop de la classificació, doncs al tòpic, no? Que són més de 3 punts i guanyar seria importantíssim. No serà fàcil perquè ells pensaran el mateix i a més jugant a casa, però jo confio en la trajectòria de l'equip i amb el canvi que hi ha hagut després del parón del Nadal.
Escolta, alguna teoria de per què l'Espanyol té una cara a casa i una diferent a fora?
Això és difícil de respondre i difícil d'entendre el per què en aquesta temporada crec que només portem 2 punts com a visitants. Jo crec que pot ser un tema de confiança, no? Aquestes ratxes, tant siguin a casa com a fora, quan més s'allarguen, més és l'autopressió que l'equip, per molt que ho intenti el míster o el cos tècnic, intenti treure pressió, però això són dades. El jugador i més en xarxes socials n'és conscient d'això i jo crec que és una autopressió que fa que no acabis de rendir del tot quan surts de casa teva, de Cornellà.
Àngel, l'altre dia el Paco Flores ens deia que li sorprenia molt i estava molt content de la lluita, de l'esperit de lluita d'aquest equip de Manolo González. Perquè, clar, a falta de tècnica i a falta de ser un equip amb més qualitat, això és innegociable.
Sí, al final hem de ser clars i saber doncs, que el nivell de plantilla, doncs, per les diferents circumstàncies, sobretot econòmiques i de mala gestió, doncs, ha anat baixant durant les darreres temporades. I evidentment, si un factor ens podia fer aconseguir la salvació aquesta temporada és l'esperit de sacrifici de l'equip, que l'ha tingut tota la temporada, i jo crec que l'arribada de Roberto amb la seva manera de jugar i el que hem vist amb les 3-4 partits que porten nosaltres, doncs fa que això es contagi a la resta de l'equip.
Signes l'empat dissabte a un camp que tu coneixes bé, has jugat allà i a mi em fa l'efecte que han canviat d'entrenador massa aviat.
Sí, sí, signar l'empat, sí, el típic, no? Si després guanyes el següent partit a casa, te'l signo ara mateix, no?
Però el tema és que jugues a Villarreal.
Sí, per això et dic que estem en un tram del calendari que a priori era molt difícil, però anem respecte a la primera volta amb els mateixos rivals, amb més 7 o més 8, o sigui que amb el malament que vam arribar al final de la primera volta, a l'inici de la segona volta, doncs sembla que estem molt millor respecte a la primera. Evidentment, hem de sortir a guanyar i si al final et tornes amb un punt, doncs l'haurem de donar per bo.
Escolta, en diversos moments de la temporada s'ha posat en qüestió la figura de l'entrenador Manolo González, que ha estat més d'una vegada contra les cordes. Tu creus que és el tècnic ideal per aquest Espanyol, que és l'entrenador que més rendiment pot treure d'aquesta plantilla?
Jo crec que a dia d'avui no hauria d'haver aquest debat amb l'entrenador. Primer, pel que t'he comentat abans, que al final la plantilla és la que és, i per la seva implicació, i perquè a més li està tocant fer també de portaveu del club. Ara mateix, jo si et contesto no com a jugador sinó com a aficionat, per mi és l'única persona que hi ha al club que em pot fer arribar un missatge que em motivi o que m'esperoni per tenir confiança en que això acabi bé. O sigui que jo crec que és una persona que se l'ha de respectar, no s'ha de tenir en compte la seva trajectòria. Al final ell ha arribat a entrenar a primera divisió amb el seu camí, no tothom arriba a entrenar o a jugar a primera divisió amb el mateix camí, i bueno, se l'ha de respectar i tenir tota la confiança fins al final.
Perfecte. Àngel Morales, un plaer com sempre, gràcies,
Una abraçada.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, bona tarda a tothom.
Una novetat de cara a la visita al Bernabéu.
A veure, cosetes que la gent ha de saber, que Mitchell ve de complir 100 partits a primera a la banqueta del Girona, que ahir es va fer oficial, el que era un secret a veus, que Yangel va ser sancionat amb un partit de suspensió per l'expulsió a l'últim partit del Girona davant del Getafe, que demà a la una sentirem Mitchell. I és evident que el Girona, amb aquesta única victòria als últims 5 partits, té un problema de resultats, però és una derivada de la falta de gol. 34 partits entre totes les competicions ha jugat el Girona, 13 sense marcar, i en els que ha marcat un gol ha perdut 6 i ha empatat 2.
Doncs a veure si millora aquesta estadística.
A veure.
El diumenge, que no és un escenari evidentment fàcil.
No tinguem un ensurt demà en alguna lesió d'aquestes que apareixen o sovintegen i pugui anar com a mínim carregat d'efectius i per poder escollir Mitchell.
Toquem fusta, esperem que no. 3:51, fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
¿Es Europa por sí sola capaz de ayudar a Ucrania a mantener su lucha frente a Rusia? ¿Rechazar un plan de paz injusto pactado por Putin y Trump? ¿Podrá Europa crear una fuerza militar con capacidad suficiente?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
No ens movem de Girona, Albert, a l'Uni, passet endavant als quarts de final de l'Eurocup.
Sí, una molt bona victòria de l'Uni a l'anada d'aquesta eliminatòria dels quarts de final de l'Eurocup amb el més 5, 77-72, però l'Uni va arribar a guanyar de 18 punts, tot davant un Asbel Villarban que, en realitat, va fer una gran segona meitat, va arribar a situar-se per davant amb el 70-72 i bona part de l'èxit del triomf de l'Uni, del conjunt català, ve de la mà de la nord-americana Natasha Mack, que va aconseguir 21 punts, 13 rebots y 6 taps. Sandra Higuera Vide es jugadora de l'Uni Girona.
Yo creo que somos equipos que ofensivamente pues bueno, jugamos fácil, que si nos deja, pues bueno, podemos meter muchos puntos y que si queremos ganar el Lyon vamos a tener que dar un pasito más en defensa y no nos puede meter canastas tan fáciles como nos han metido quizá en la segunda parte.
77-72, la tornada dijous de la setmana vinent a partir de les 8 del vespre a Terres Franceses.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'hoquei patins, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
El Barça virtualment eliminat de la Champions després de l'empat a 2 d'ahir contra el Reus al Palau.
Sí, eliminado prácticamente de los cuartos de final porque para que esto suceda, es decir, que para que el Barça quede fuera ya de la competición, el Noia tendría que perder los dos partidos que quedan, hoy en casa ante el Barcelos, que es el líder, y la semana que viene en la pista del Reus ya clasificado. De hecho, podría haber un biscotto si fuera necesario entre el Reus y el propio equipo catalán. Eso significa que el Barça debería ganar a San Omer, que es colista en la última jornada, y esperar resultados, pero está prácticamente eliminado. David Cáceres és el tècnic barcelonista.
Bueno, trist pel resultat, està clar. Nosaltres anàvem per la victòria, no hi ha hagut manera de fer el primer gol, i ells se'ns han posat per davant, i és un equip que quan se'ns posa per davant és molt difícil de jugar, però tot i així hem sigut capaços d'empatar el partit, un gol que no sé per què ens l'anul·len, podia haver sigut el 3-2, però bé, ens queda una mica d'esperança, depenem dels resultats de demà, no estem matemàticament fora, i fins que ens quedi esperança intentarem lluitar.
Por su parte, el técnico del Reus, Jordi García, satisfecho con la clasificación.
Felicitar el meu equip, no? Jo crec que avui ha sigut portar al límit tot el que portem entrenant enguany, no? Jo crec que el compromís, l'ambició, el saber estar, el saber competir, avui ho han portat a la màxima expressió.
La jornada decisiva se juega el próximo jueves.
I ara en bola, avui tenim partit de Champions al Palau, Barça-Kilche.
Sí, a falta de 3 jornadas para el final de la fase de grupos, los azulgranas son líderes con 2 puntos más que el Nantes y que el Albor, y con un partido menos que ambos, por lo que en caso de victoria tendría 4 puntos de ventaja, más el gol average favorable, lo que supone el billete para cuartos. Son baja Gonzalo Pérez de Vargas, Palomino, Ariño, Cicusa y Gallego, mientras que Valera es alta. El Kilche es séptimo, lucha por entrar entre los 6 primeros y llega en horas bajas con 5 derrotas en los últimos 7 partidos. Por cierto, Álex Dulcevalles es baja de última hora por lesión. Carlos Ortega, técnico del Barça.
Sobre todo lo que más me preocupa es que estamos perdiendo un poquito frescura, ¿no? La gente está acusando mucho y hay muchos jugadores que están jugando con problemas. El partido es muy importante para nosotros, para ir a cuartos directamente. En caso de ser en resultados, incluso podíamos ya asegurarnos incluso la primera plaza, creo. Pero ellos se juegan su continuidad en la competición, ¿no? Sin duda, es un partido muy, muy, muy difícil, ¿no?
Barça-Kilche, 20-45, Palau Blaugrana.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar. La verdad que jugar contra el Atlético o Leverkusen es muy difícil, pero después para mí es mejor Atlético porque así no viajamos.
Doncs, visto d'esta manera, jo
Mbappé,
se lo compro...
Per qui no l'hagi reconegut.
Se lo compro a Kylian Mbappé. Además, tiene un castellano así gracioso,
sí,
con ese tonito del sur. Sí. Me recuerda levemente al de Luis Fernández. ¿Te acuerdas de Luis Fernández cuando hacía la rueda de prensa español?
¿Quién está aquí antes?
¿Quién está aquí antes? Ha dejado estos clean y tal. Bueno, post-partit, Real Madrid City a CBS Sports. Protagonistas, Jude Bellingham, Thierry Henry y Mika Richards. Dejo primero el inglés y luego traduzco.
Hi, how are you? Hello. Welcome to the show once again. We're very happy to have you with us.
Before we start, you know, it's mid-afternoon in America, so if you could watch your language, it'd be
okay,
nice.
Okay, yeah.
Trying to learn my lesson. I mean,
le dice... Le dice Micah Richards a Jude Bellingham, es medianoche pasada en América, intenta moderar tu lenguaje.
Sí, sí, sí.
Y le dice Bellingham a Micah Richards, intenta darme lecciones de moderar el lenguaje, ¿eh? Cosas que pasan en los postpartidos que, claro, aquí no nos enteramos. Pero bueno, está bien, modera tu lenguaje.
Ne tranquila, Jude. No,
Jude. Es un buen consejo.
Ne tranquila ahí, no.
Sí,
no,
sí, sí, noche tranquilita. Noche tranquilita en la oficina, hay que reconocerlo. Va, última hora. Lausanne, que s'ha reunit avui amb els clubs femenins, respecte a la sentència del cas Rubiales, y digo yo sobre el tema Munuera.
A futuro pues habrá que marcar normas de compliance para que todos los casos que pueda haber conflicto de intereses y demás estén todos sujetos a control, como estamos ahora evidentemente en esta casa, ¿no?
A futuro habrá que marcar normas de compliance. Vaya, vaya. Han detingut a Emirats Àrabs aquest turista a Dubai que estava acosando a la tenista britànica Raducanu i que va obligar i va fer sobretot que Raducanu aturés un partit perquè va veure el seu acosador
a la grada.
A la grada. Sí. Doncs ja està detingut.
Perfecte, magnífic. Les enquestes en clau Barça, qui preferiu demà? El Benfica al 57%, el PSG al 43%, en clau espanyol, el millor cantarà de la temporada, guanya Joan García amb el 83% dels vots, en clau Girona, opcions de puntuar al Bernabéu, moltes 13%, poques 31%, cap 56%. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot.
Pues si mañana l'Atlètic, ja està.